Dilluns, 2 de la tarda, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
El centre d'esports ja sap com se les gasten. A la Lliga Smartbank, l'equip d'Antonio Hidalgo va estar a punt de rascar algun resultat positiu de la seva estrena de dissabte a Vallecas. Un altre cop, un gol a última hora ho va impedir. Però la posada en escena d'aquest Sabadell va ser força positiva. Un equip plegat, no, plegadíssim de baixes, amb només 4 jugadors de camp de la primera plantilla a la banqueta i amb moltes cares noves en l'11 inicial, es va avançar a Vallecas, al camp d'un dels aspirants a la zona alta. I també, per què no dir-ho, va tenir les seves opcions de guanyar el partit després de l'empat dels d'Andoni Iraola. A ningú se li escapa que el Rayo va ser dominador del joc. Va sotmetre el Sabadell en molts moments, especialment a l'inici i a la segona meitat. No ens equivocaríem pas si afirméssim que el Rayo va ser just vencedor d'aquest duel. Però si el conjunt arlequinat ens va deixar aquestes notes positives, també va deixar en evidència algunes urgències, com per exemple la dels reforços al darrere. Quan Aleix Coc es refreda o quan pateix un cop a la cuixa com el del dissabte, els fonaments de l'equip trontollen. I en una categoria tan llarga i tan exigent com aquesta, les errades, ho van veure, es paguen. Un llarg viatge, són 41 jornades encara les que li queden al centre d'esport Sabadell, però l'aprenentatge a la categoria no ha fet més que començar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I amb el Toni González a les vies de so, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem tota la ressaca d'aquest Rayo Sabadell amb les declaracions d'Antonio Hidalgo. De seguida també el Sergi Garcés ens explicarà l'última hora sobre l'estat d'Aleix Coc, una de les grans incògnites i un dels grans neguits que envolten el Sabadell ara mateix. A la segona part del programa, la valoració del magnífic Tour de França que ha completat David de la Cruz, i també tindrem waterpolo i tenis taula, entre altres temes.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid ha començat la Lliga amb empat sense gols a Anoeta contra la Real Sociedad. També jugats ahir, Huesca 0, Cádiz 2, Granada 2, Alavés 1 i Betis 2, Valladolid 0. El Barça, per cert, ha marxat Arturo Vidal en direcció a l'Inter de Milà. En motor, Maverick Viñales s'ha imposat el Gran Premi de l'Emília-Romagna per davant de Joan Mir i Pol Espargaró, líder del Mundial. Segueix sent l'italià Andrea Dovizioso, que va ser 8è, i a l'NBA els Lakers han situat el 2-0 contra els Nuggets a la final de la conferència Oest amb un triple d'Anthony Davis sobre la botzina. Un últim apunt en golf. El nord-americà Bryson DeChambeau ha guanyat l'Open dels Estats Units, signant 6 cops menys que el jove de 21 anys Matthew Wolf.
I a les xarxes socials.
A les xarxes socials ens quedem amb el missatge de David de la Cruz, després de completar, com diem, aquest primer Tour de França de la seva carrera amb l'arribada als Camps Elisis de París. Una fotografia de fa 16 hores, com diem, a David Delax, amb el text No Words Needed, sense necessitat de paraules i un cor groc, amb aquest triomf de Tadej Pogacar i la fotografia de tot el seu equip, l'Emirates, a la jornada d'ahir de l'última d'aquest Tour de França.
De quin partit no estarem pendents?
No estarem gens pendents avui d'un partit de l'FA Cup, de la Copa Anglesa. 3:15 del vespre s'enfronten al Hashtag United. Ho heu escoltat bé? Hashtag United contra el Southampton Rangers.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem el futbolista del Centre d'Esports Sabadell, Néstor Querol, i també l'excapitana de l'Astralpool de waterpolo, Olga Domènech.
L'enquesta.
I torna l'enquesta dels dilluns aquí a l'Hotel Suís. Recordeu que teniu fins les 3 de la tarda per votar el millor jugador del Rayo Sabadell de dissabte amb l'etiqueta MVP946, el premi el mateix. A cada final de mes, una samarreta signada per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
A punt de començar aquest partit, a punt de començar la Lliga, a punt de que arrenqui. La passada a l'espai, no hi ha fora de joc, dins l'àrea Boruceta. Ah, salvat Miguel Morro. Víctor García seria amb la dreta, Juan Hernández amb l'esquerra, els dos al costat de la pilota. Veurem qui acaba sent el llançador, eh? Finalment, Juan Hernández al xut! Gol, 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 del Sabadell! Juan Hernández, amb l'esquerra, superant la barrera, picant el pal, s'estira Miguel Morro, però no arriba. 21, primera meitat a Vallecas. Marca Juan Hernández, marca el Sabadell. Rayo 0, Sabadell 1. La pilota dins l'àrea, gol. Fora de joc, l'ha anul·lat l'àrbitre. Doncs l'ha aixecat l'assistent. En marxa, 45 llargs. Per acabar-ho d'arrodonir, de moment, i que duri, i molt, amb aquest 0-1, la centrada de Pierre al primer pal, Guru! Cantonada! I a veure, aquest llançament de cantonada arriba abans que els canvis. La pilota aèria petita, la rematada! Salvat Macay! A veure, la rematada, ja sent dins l'àrea, el control, no hi ha fora de joc! El travesser, a un pam de la porteria, el travesser acaba de perdonar Santi Comesaña.
Uf!
Te perdona aquella parella passada de l'amor! Amb l'esperó, porteria. La rematada amb l'esperó un altre cop, arribant fins a la línia de fons, pràcticament Fran García. Mira, sorprendre el Rayo un altre cop des de l'esquerra, on fa aigües al Sabadell. Gol, ara sí. Fora de joc. Doncs mira, l'anula també l'àrbitre assistent. Tot això passa en els tres quarts ofensius del Rayo, on està vivint pràcticament permanent el partit. La centrada, la rematada, el pal i gol, ara sí. Gol del Rayo. Doncs estaven en... Allò que es diu el càntic a la font, ja ha marcat Santi Comesaña, que n'havia tingut 3. I sí, des de la dreta, davant d'ell, Pierre s'acomoda cama esquerra, el xut, i sí! A la lateral de la xarxa. Tot el Sabadell dins la seva àrea, defensant aquesta acció d'estratègia del Rayo, la pilota, àrea petita, la rematada, fora. Uf. Ha tornat a rematar Santi Comesaña, està totes, eh? Everpena, que se'n va Everpena, sol a la frontal, Everpena, jugar generós per Néstor, xuta Néstor, fora! Ha perdonat el Sabadell, ara. Les coses com són. La pilota arribarà a Miguel Morro, pressiona precisament el Chino. A veure, li roba espals! La pilota porta buida el Josu! Fora! Està arribant a rematar gairebé totes les accions d'estratègia, eh? El conjunt d'Iraola.
Ara explico pilota estadística,
sí. La frontal de l'àrea petita, la rematada, gol. Doncs... acaba de marcar el Rayo, marca el Rayo, marca Catena, capgira el marcador al conjunt madrileny, 2 minuts més l'afegit al temps que té el Sabadell ara per salvar alguna cosa. Molestant, llançament de Jesús Olmo. A veure, aquí la pentina, s'ha acabat. Doncs ens ha deixat xutar, però no ens ha deixat ni veure on anava aquesta pilota. S'acaba el partit!
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Minuts per sobre del punt de les dues del migdia, ens posem en marxa avui dilluns 21 de setembre del 2020 amb aquesta primera pel·li del partit aquí a l'Hotel Suís, després de la derrota del Centre d'Esport Sabadell contra el Rayo Vallecano. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Deixa'm puntualitzar una cosa, que abans he dit el tema de la samarreta
sí.
Al final de cada mes, però aquesta primera la regalarem al final d'octubre, perquè no és el mes complet, per tant, a final d'octubre regalarem aquesta primera samarreta del Centre d'Esport Sabadell.
És a dir, entre tots els que participin ara al setembre i a l'octubre, la samarreta signada del Centre d'Esport Sabadell.
Que vindrien a ser el partit d'ahir i el partit de Mallorca.
I el de Mallorca, sí.
No, abans d'ahir, el partit de dissabte.
Correcte.
El tema de la temporalitat encara ballarà molt aquesta temporada. Bé, escoltàvem ara aquesta pel·li del partit, que va tenir moltes fases, dèiem al principi. No ens equivocarem si diem que el Rayo va ser just vencedor del partit, ni que sigui per intercanvi de cops d'un i altre, i perquè el Rayo va tenir clares fases de setge constant. Ara bé, el Sabadell va tenir també les seves opcions de rascar, ni que sigui alguna cosa positiva de Vallecas.
Sí, jo he hagut de respondre molt a aquesta pregunta, eh? Ho dic sincerament, gent que m'he anat trobant al llarg del dia d'ahir, de diumenge en aquest cas, després d'haver tornat de Madrid, i gent que em deia, home, has dit molt contundent en aquells vídeos que fem a Instagram a final de cada jornada, que continuem fent aquesta temporada, en aquell primer anàlisi, en calent moltes vegades, del que ha estat el partit, i crec que el matís que acabes de fer és exacte, és a dir, el que es deia, i el que continuo pensant jo també, és els punts, si fos un combat de boxa, el Rayo, que evidentment ja se li suposava que havia de ser així, no estic dient que fos un factor sorpresa, el Rayo té més potencial que el Centre d'Esport Sabadell, teòricament, i no teòricament, sinó en realitat té millor plantilla que el Centre d'Esport Sabadell. Matiso, s'ha gastat també més diners que el Centre d'Esport Sabadell, vull dir, perquè quedi
sí,
tot...
Sí, de fet, l'any passat era, diria que era el tercer aquí, això, segon, o sigui, tercer equip amb més massa salarial.
Que no estic parlant de que fos un factor de que el Sabadell s'havia sorprès per un equip igual no. que ell o per un equip inferior... No, al revés. Ja se suposava que això... Però és que va succeir el que ja se suposava, que el Rayo tingués més ocasions, que el Rayo tingués més possessió de la pilota, que tingués més el ritme del partit o que portés més la batuta del partit que no pas el Sabadell, però... Bon apunt, en aquest cas el que fas, de dir això no significa que també poguessis dir és que el Sabadell, si Josu marca aquella porta buida, és que si el xut de Néstor Queró o si Everpen hagués decidit xutar ell i hagués marcat... clar.
Segurament és el mal cos que et queda, i la temporada passada ja ho vam viure, amb la diferència, com diem ara, que amb tot el respecte no són rivals de segona B, estem parlant de tot un Rayo Vallecano, però aquest guió potser ja l'hem viscut i ens queda aquell mal cos de dir, clar, que et remuntin un partit i a més el gol de la victòria te'l facin el 88, fa mal, evidentment. Però clar, pares a pensar tot el que va passar durant el partit i clar, el Rayo va tenir, ara fora de micros, a la pel·li ho repassàvem amb el Toni González, dos gols anul·lats. Tres travessers.
Sí, sí.
I va ser una benvinguda en tota regla del Rayo al Sabadell a la categoria.
Si el guió abans del partit ens diuen com t'imagines que serà l'enfrontament, qui dominarà, qui tindrà, haguéssim dit segurament el Rayo, i el Sabadell haurà d'aprofitar les seves, les que tingui. Així va ser. El Sabadell, malauradament, només va saber aprofitar-ne una de les tres que va tenir potser més clares al llarg de tot l'enfrontament. En canvi, per acoso i derribo, que diuen en castellà, al final el Rayo, de tant anar-hi, va acabar rebent el premi, també s'ha de dir, per no treure-li cap mena de mèrit al conjunt d'Andoni Iraola, el premi a tota la feina que havia fet el conjunt vallecà. Que vam estar 3 minuts més l'afegit de salvar un punt, que hagués estat, com deies tu a la transmissió,
sí,
un puntàs. També, però al final els fets són els que són.
Després parlarem també de la incidència que segurament va tenir en el desenllaç del partit la lesió de l'Aleix Coc, que segurament va ser un altre dels factors diferencials en aquest sentit. Però vaja, no sé si tu, Sergi, en algun moment, perquè sí que és veritat que va haver-hi minuts de molt setge del Rayo Vallecano, no sé si vas trobar a faltar un puntet de control o més de domini amb la pilota del Centre d'Esport Sabadell, tenint en compte el que diem, que és molt difícil fer-ho a la primera jornada amb moltíssimes cares noves, perquè hi havia molts reforços en l'11, hi havia els carrilers, hi havia un de Barrena, li podem sumar Antonio Romero també, que no ha jugat cap partit oficial o no havia jugat cap partit oficial amb els seus companys, Guruceta, Juan Hernández, Jaime Sánchez,
Pierre Cornut
també, com dèiem, els carrilers, Víctor García, hem de posar en context molts ingredients.
Sí, perquè a més el Sabadell podria haver fet un 11 tipus, allò, per sortir del pas en el primer partit, molt més conegut, de cares molt més conegudes, podria haver jugat Òscar Rubio, que hi era, podria haver jugat Josu Ozcoidi, que hi era, podria haver jugat...
Néstor Querol,
que hi era, allò, per citar-ne quatre... Que es van quedar a la banqueta i que eren de l'any anterior, i en canvi Antonio Hidalgo va apostar per un 11 en el bon sentit de la paraula, poc reconeixible pel gran públic, no? Al final hi ha Macay, Aleix Coc, Grego Sierra i Faves
i ja i està. I Everpena que va arribar a mitja temporada passada, recordem.
La resta eren tots nous. Això es va notar? Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'equip aquí és on ha fet curt. En això hi ha l'aspecte físic. Ha fet cura aquesta pretemporada atípica i molt marcada per aquest calendari tan condensat, insistim, i no és per plorar ni per buscar excuses de mal pagador. El Sabadell va acabar la temporada oficialment un 26 de juliol i ha fet vacances i pretemporada en aquestes...
I no han passat ni dos mesos encara.
Cinc setmanes. O sigui, en aquest marge de 6 setmanes l'equip ha fet vacances, poques, i ha preparat la nova temporada molt justet tot plegat. Ho estem veient en el capítol de lesionats, que si vols després en parlem una mica més acuradament.
Sí.
I ho hem vist en quant a aquest engranatge de maquinària que ara costarà un parell. Jo li dono 2-3 partits encara més al equip. La mala pata, per dir-ho així, és que hi ha lliga, que els punts ja sumen, sí. I que a sobre t'han tocat 3 equips per començar, 2 acabats de descendir i un equipàs com el Rayo Vallecano, que fàcil no t'ho posaran.
Per contrapartida, un pot pensar que quan l'equip estigui més rodat, doncs t'hauràs d'enfrontar als rivals segurament de la teva lliga. Pitjor seria, si ens ho mirem des d'aquesta òptica, haver-te d'enfrontar ara
Jo què sé, per posar noms, Lugos, Màlagas, Ponferradines o Cartagenas, Logroñés, Castellón, que acaben de pujar, que no pas, com diem, el calendari que li ve ara al Sabadell. Primer amb el Mallorca, diumenge a les 4 de la tarda, recordem que ja tenim horari confirmat, i després l'Espanyol. Dèiem que no va estar malament del tot l'equip, que va tenir també bones fases de joc en allò que diu també a vegades i insisteix Antonio Hidalgo, està bé sense que el rival et generi. El Rayo va estar, sobretot a la primera part, molts minuts sense generar, però evidentment estem parlant d'un Rayo Vallecano que, clar, t'hi paraves a pensar i t'aturaves un moment en la nòmina de jugadors en el que hi havia la banqueta, que això ens passarà moltíssim aquesta temporada, però clar, sobre el camp Álvaro García, que ha jugat a primera divisió, i Isi Palazón, que és un dels jugadors més diferencials d'aquest Rayo Vallecano, Óscar Trejo, amb tota aquesta veterania que té, els dobles pivots, Mario Suárez, ex-Atlético, Santi Comesaña.
Tornant de l'estadi de Vallecas, amb tot el, si m'ho permets dir així, amb tota la bajona del resultat, vaig agafar un taxi, i el taxista, aquelles coses que passen a la vida, futbolero, del Rayo Vallecano, perquè més el vaig agafar allà al barri, evidentment, i clar, l'home estava encantat de la vida, de dir, què, acabamos de ganar, bueno, acabamos de ganar, acaba de guanyar vostè, jo no he guanyat tant. I clar, l'home em deia, és que el Rayo té un tros d'equip, és que ha aconseguit retenir jugadors molt veterans, alguns d'ells, però sobretot molt contrastats. Per contra, el Sabadell el que té és un equip de gent jove que es vol reivindicar en molts casos i que molts, com hem anat repassant i com vam dir també durant la Transmi, molts s'estrenaven a la segona A. Alguns han tingut minuts a primera, fins i tot. Molt puntuals,
sí.
Molt anecdòtics, si vols tu. Però a segona A, el que és segona A, al final només tenies a un de Barrena que venia de jugar a segona A.
I no massa tampoc.
Altres han tingut oportunitats, han tingut capítols, però allò, un jugador que vingui de segona A i que fos titular, i llavors un altre element a tenir molt en compte, Pau, que això ens ho trobarem, com dius, amb tants canvis a poder fer, al final qui té més fons d'armari es nota encara més. Si tu has d'anar a dosificar jugadors i les peces que tens al costat, va acabar jugant, després faré un apunt en concret, és que va acabar jugant el Chino Stals, o sigui, David Stals.
I gairebé la lia,
Però clar, estem parlant d'un nano que l'any passat era juvenil. Ja està, gairebé queda tot dit, mentre el Rayo anava traient encara més pólvora de banqueta, encara jugadors fets.
Víncules i companyia, sí, jugadors.
El taxista em va preguntar com és que et vincula ell, com a fan del jugador peruà, no entén com continua sense poder jugar. Però bé, això és tema Rayo Vallecano, ja que el tractin ells a casa seva.
Sí, el suís del Rayo, que em parlin d'això. Antonio Hidalgo, et sembla que comencem a repassar també el que va comentar el de Canovelles, que no sé, des de Vallecas, clar, des de la distància, perquè no la roda de premsa, recordem, va ser telemàtica, però no sé com el vas poder copsar. Vam veure alguna imatge de televisió, se'l veia un pèl abatut, no sé si amb la situació general ara mateix de la plantilla, més que pel partit.
Sí, no sé si és abatut, jo crec que és realista, Més que abatut és un bany de realitat de dir, aquest equip haurà de treballar moltíssim i es trobaran partits com el d'aquest, malauradament, en el qual ho donaràs tot, lluitaràs fins al final, no baixaràs els braços, que això sí que se li ha d'agrair al Sabadell, no baixar els braços fins al final, passi el que passi, però al final l'evidència en molts casos, malauradament insisteixo, segurament ens acabarà posant de peus a terra un altre cop. La primera que l'escoltarem, doncs, fent aquest bany de realitat, no? El va sorprendre el Rayo Vallecano, Antonio Hidalgo.
Sorprender lo que han hecho no me ha sorprendido, ¿no? Sabía que nos iban a apretar alto, enviando la presión hacia la derecha, protegiendo un poco más a Isi, con un Álvaro más adelantado, saltando con Fran de lateral a carril. Al principio, y saltando a sus dos mediocentros, hemos encontrado a espalda de los dos mediocentros, pero yo creo que el Rayo está en buenas manos. Yo creo que Andoni le da ese plus de agresividad y de presionar en campo contrario. Aparte de eso, tiene muy buenos futbolistas y espero y deseo que haga un gran año.
Està en bones mans perquè són bons amics, Andoni Iraola i Antonio Hidalgo, que van coincidir, recordem, a l'ECA de l'Arnaca durant uns mesos. A mi tampoc em va sorprendre el Rayo, i ara parlo a títol personal i segurament pugui ficar la pota, però si el Rayo no acaba la Lliga entre els
jo què sé, en posició de play-off.
No, no, play-off, play-off.
Play-off.
Jo crec que com a mínim se li ha de demanar.
O ascens directe.
No hem vist a tothom,
estrany,
encara.
Seria estrany, però dues jornades. El partit va fer un molt bon partit a Son Moix contra el Mallorca, un molt bon partit contra el Sabadell, un equip que, a més, ho deien també des de Vallecas, ha guanyat en solidesa al darrere i fa tota la pinta que ha de ser un dels candidats a estar a la part alta.
Prometo que la frase no és meva, que l'atac, per tant, no és meu, i no puc dir qui me'l va dir. Si el Rayo Vallecano, sense entrenador, es va quedar un punt del play-off, ara que té bon entrenador
té
a la banqueta...
Entrenador...
Insisteixo, amb tot el respecte a Paco Gémez, sí. L'atac no és meu, però algú vinculat al món del futbol em va fer aquesta reflexió sí. Diumenge...
En calent, no?
Ja, no, no, ja,
no, diumenge no, diumenge ja en fred,
diumenge
no?
Diumenge ja relaxat em va dir aquesta frase de dir si aquests van estar fregant el pal, ara que tenen algú al volant de la nau, ojo.
El Mallorca, a casa, li va fer el Rayo... Tres ocasions comptades en tot el partit, eh? Una molt clara, que salva Morro, i vaja, i un parell més, un xut de falta de Salva Sevilla. El Sabadell també li va generar això, tres oportunitats, una el gol de Juan Hernández, la Guruceta al principi, mira, les dues també de la segona meitat. Per tant, bon bagatge en aquest sentit del Sabadell contra un equip que està guanyant amb molta solidesa al darrere. I sobretot centra-nos en aquestes dues ocasions, Sergi, que és que el Sabadell les va tenir també.
Sí, va tenir aquest 1-2. Si el partit se'n posa 1-2, ningú podria estranyar-se. Potser l'estrany és que el Rayo no hagués avançat abans en el marcador tenint les que va tenir, però això és el que també reivindicava Antonio Hidalgo a l'hora de treure una mica de pit, no? I dir, que sí, que el Rayo ha pogut tenir les seves, el Sabadell també... tot i reconèixer que al final, quan el Rayo, com dèiem abans, Pau, va començar a apretar, això ja va ser una altra història.
Sí que és cert que hem tingut una molt clara amb el Josu i una altra amb el Néstor en una contra que jo crec que l'Ever tenia situació per acabar-la i bueno, has de fer mal, no? Jo crec que hem de tenir més la pilota perquè no patir tant, no?
El que comentàvem abans, segurament si algun retret mínim se li pot fer al Sabadell en el joc ahir és el fet de potser haver tingut una mica més de control en certs moments i alguna sortida de pilota, que allò que l'equip la perdia molt, molt fàcil, alguna jugada en construcció des del darrere que arribava la pilota al doble pivot i es perdia massa ràpid, massa fàcil, però potser una mica en la línia del que comentàvem abans, és que clar, estem parlant d'Iker Undabarrena, que no havia estat en aquest Sabadell, Antonio Romero, que tot just jugava el seu primer partit oficial en molts i molts mesos. S'ha d'anar engreixant la màquina, és que tampoc podem demanar miracles a Lourdes des del principi.
Sí, mira, no vull fer spoiler, però ara que recordaves fa un moment, fa uns minuts ja, aquesta enquesta oberta, no?, fins a les 3, fins que acabi l'hotel de l'MVP, del millor jugador del partit, Antonio Romero
sí?
Fa bona pinta.
Aquest any la portes tu l'MVP,
sí,
per tant,
fa molt bona pinta. I això que no vam veure durant molts minuts Antonio Romero. És a dir, la gent va acabar encantada, o està acabant encantada del que va veure d'Antonio Romero quan el Sevilla, per les circumstàncies del partit, va haver-hi, pel meu gust i pel que a mi m'agradaria i entenc que ha de ser el joc del Sabadell, va estar massa aïllat del que era el pas de la pilota. Anaven massa directes quan les poques vegades que el Sabadell podia sortir amb una mica d'idea s'abusava d'intentar anar cap a l'altra banda, sobretot perquè no està aquí, no? Aquella sensació que t'estan tancant i només tens ganes de, vinga, va, anem cap a l'altra banda, i anava massa ràpid cap a l'altre costat. A la que va estar la pilota per terra, que es diu, a la que Antonio Romero va ser el timoner de l'equip, vam veure una molt bona versió del d'Utrera, les coses com són, però sobretot vam veure potser els millors minuts del Sabadell fent recular el Rayo Vallecano. Va durar poc, eh?
És poquet,
el Rayo
poquet,
Vallecano
sí.
Després va tornar a empènyer amb força i va tornar a fer que el Sabadell fos el que s'ha dit metres, no? Però per aquí podem veure aquesta versió d'un equip que té la idea i és reconeixible quan la pilota la té en possessió i pot pensar mínimament el que vol fer.
I veurem també els plans d'Antoni Hidalgo quan recuperi els homes de mig del camp absents ahir. O sigui, el cas, per exemple, del capità Àngel Martínez, també d'Adri Cuevas, de Xavi Boniquet. Després parlem també de la situació dels lesionats. Tinc curiositat també per saber què ens ha deixat, ja que Servidor s'encarregava pràcticament tots els partits la temporada passada d'aquesta secció de l'ABC. Tinc ganes de saber... Què ens ha deixat el Sergi Parc? Què ha destacat d'aquest Rayo Sabadell del passat dissabte?
L'abecedari arlequinat.
De capità. Amb les absències, Aleix Coc va ser qui va lluir el braçalet i amb ell sobre el terreny de joc la defensa del centre d'esports es va mostrar en línies generals molt sòlida. Sens dubte, un jugador amb un rendiment sobrat per jugar a la categoria. Ara toca creuar els dits perquè el cop que va rebre la cuixa no sigui res greu.
D.
De déjà vu. A l'inici de la temporada passada, el centre d'esports va perdre homes com Antonio Romero, Jesús Olmo, Jurgi Oteo i Alex Roig per molt temps, i d'altres, com Boris Garros o Edgar Hernández, també van patir diferents contratemps a les primeres setmanes de curs. Si tornem al present, Pedro Capó és el que de moment en té per més temps, uns dos mesos. Però a Vallecas també van faltar Adri Cuevas, Aaron Rey, Xavi Boniquet i Edgar Hernández. Sobre la gespa, problemes físics per Jaime Sánchez i Aleix Coc. Tot plegat, un autèntic mal de cap.
R.
De renovat, perquè amb aquesta llista de baixes, més de la meitat de l'11 titular el formaven jugadors fitxats aquest estiu. Jaime, Víctor García, Cornut, Undabarrena, Juan Hernández i Guruceta. A més, Antonio Romero, que el curs passat no va poder jugar cap minut al Lliga, també va sortir d'inici. En resum, tots els nous menys Fuoli ja han debutat.
S.
De segell, el que va deixar Juan Hernández amb el seu gol, el primer amb la samarreta arlequinada de falta directa. Una diana en marca de la casa, a pilota aturada i que tan bon rendiment va donar l'any passat a l'equip, especialment al play-off, i que ara, per començar la Lliga, va significar el primer, i esperem que de molts, de la nova temporada.
Segell amb les faltes directes, déu-n'hi-do, perquè la temporada passada va ser una de les senyes d'identitat d'aquest Sabadell, amb els gols d'Edgar Hernández, amb els de Néstor Querol també de falta directa en el play-off contra la Cultu, i ahir el primer gol de la temporada el marca Juan Hernández en un colpeig de falta directa que és exquisit perquè va a la base del pal, la pilota bota just en el moment d'entrar a la porteria, impossible per morro.
Saps el que em passa amb aquestes coses, no? Vosaltres veu tenir l'oportunitat, com la majoria de gent que va seguir el partit, no només per ràdio Sabadell, sinó per televisió, de veure les repeticions. A mi en directe no em sembla tan golaç per la perspectiva del camp. Sembla un bon gol, perquè és una falta directa, però l'apreciació
aquella... Perquè va al pal del porter, potser,
clar,
no?
Quan ara he vist les repeticions, des del darrere sobretot, aquella que es veu com la pilota
la
obre tota la barrera i es veu perfectament com entra, clar, dius, hosti, tu, quin xut, quina execució de Juan Hernández. Allò que passa, que jo m'havia de deixar portar una mica per vosaltres dient, no, és un gran colpeig, és un bon gol, i pensaves...
Deu ser-ho,
en directe sembla un bon xut, però potser fins i tot més que el porter s'equivoca fent el passet i deixant alliberat però no.
Una barreja de tot, però s'ha de clavar allà la pilota i...
Només veure la pilota picar la base del pal ja treu una mica de com de precís va fer aquesta execució.
Juan Hernández, demà l'escoltarem aquí a l'Hotel Suís també, valorant aquesta primera jornada del Centre d'Esport Sabadell, segona de campionat, perquè recordem que el partit contra l'Almeria es va ajornar. Queden 2 minuts i mig per arribar al punt de 2:45 de la tarda. Fem una petita aturada per la publicitat i a la tornada hem de parlar d'un nom propi, el de l'Aleix Coc. Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i 15 segons i arribarem al punt de 2:45. Ja hi tornem a ser aquí, a l'Hotel Suís, avui dilluns 21 de setembre del 2020, valorant aquesta desfeta per començar el campionat del Centre d'Esport Sabadell contra el Rayo Vallecano a la Lliga Smartbank, 2-1. I dèiem abans de la publi, Sergi, Aleix Coc, un dels grans protagonistes per tot el que va significar també la seva lesió en el partit. I a més em deies ara que tenim última hora al voltant del central tarragoní.
Sí, vinga, anem a fer una miqueta de next coming. Si et sembla, comencem per sentir Antonio Hidalgo valorant aquesta baixa i aquesta circumstància inesperada i que d'alguna manera, no ens podem equivocar, va acabar provocant sobretot la jugada del 2-1 o les conseqüències d'haver encaixat aquest 2-1 pràcticament en el límit del temps reglamentari. Antonio Hidalgo, Aleix Coc i les conseqüències.
Veurem el que té Aleix. Jo crec que ha sigut un cop i li costava molt continuar, no podia continuar, i està clar que aquestes situacions en aquests últims minuts les hem de solucionar, no? Jo crec que tampoc ha sigut un córner massa elaborat, una pilota posada al mig de l'àrea, jo crec que massa fàcil encaixar aquest gol, i sobretot en aquests minuts, no?
Deia Antonio Hidalgo, sembla que és un cop. És un cop?
És un cop. La notícia positiva a aquestes hores és que no hi ha lesió greu, perquè sabem que a vegades quan hi ha un cop tan fort pot provocar fins i tot trencament muscular.
S'ha d'esperar a vegades que baixi la inflamació per saber...
Que algú recordi a Fernando Pajarero l'any passat i l'ensurt que ens va donar a tots plegats al malagueny amb aquell cop fortuït en un entrenament que va acabar amb una hemorràgia, amb un hematoma...
Hospitalitzat...
Déu-n'hi-do. Per sort, només és un cop. Allò que es diu en aquests casos ara, Pau, l'evolució de la lesió marcarà el temps de disponibilitat.
Sí, sí.
Però gairebé podem assegurar al 100% que si evoluciona mínimament bé no ha de tenir cap problema, més enllà del dolor i que això pugui afectar més o menys el seu joc, però no hauria de tenir problemes Aleix Coc per ser a la convocatòria i fins i tot al partit davant el Mallorca. Per tant, jo crec que ara mateix, per tranquil·litzar a tothom, que de seguida dissabte ens vam posar nerviosos amb la baixa o la possible baixa en forma de lesió de Aleix Coc, la bona notícia és que Aleix Coc és un cop que va ser molt fort a la cuixa i que el va deixar fora de joc, mai millor dit, però que de cara a Mallorca no hauria de tenir massa problemes al tarragoní per estar a disposició d'Antoni Hidalgo.
Toquem fusta i el que faci falta, perquè ahir es va veure... Ahir, una altra vegada.
Dissabte,
ens ho... Al final acabarà entrant al xip. Dissabte vam tenir, ara que parlava el Sergi Parc a l'ABC, un cert déjà vu. Perquè, insisteixo una altra vegada, els ingredients són ben diferents, els jugadors són uns altres, però aquella temporada 2018-2019 en la qual el Centre d'Esports Sabadell gairebé acaba a tercera, el gran desgavell de l'equip s'origina a partir de la greu lesió de genoll de Aleix Coc. No estava sent una temporada per tirar coets, tampoc estava sent una temporada dolenta en aquest sentit, però sí que és cert que a partir de la lesió de Aleix Coc l'equip cau en picat. Toni Saligrat i l'incident de Peralada, Quico Ramírez i tot el que va venir després, i Antonio Hidalgo arribant a última hora per salvar l'equip. El que queda clar, Sergi, és que Aleix Coc és el pilar fonamental dels fonaments fins i tot del Centre d'Esports Sabadell, que comencen per Ian Mackay també, evidentment, i per Aleix Coc.
Sí, és el pal de paller en aquest cas dels jugadors de camp, no? O sigui, si darrere parles d'Ian Mackay i amb tota la justícia del món pel gallec i per la seva feina, és evident que ara mateix tot comença al darrere i Aleix Coc, en aquest sentit, jo crec que és el gran home de referència d'aquesta línia de rereguarda. Per tant, insistim, això és aquesta última hora no confirmada al 100% per part del club, però pel que ha pogut saber Ràdio Sabadell es tractaria d'un cop i per tant una bona recuperació els propers dos dies, per dir-ho així, i a partir de dimecres, dijous, a disposició d'Antoni Hidalgo, hauria d'estar a Aleix Coc pensant ja en Mallorca.
Avui l'equip, en mis imatges, s'ha entrenat a Sant Oleguer per començar a preparar aquest compromís de diumenge contra el Mallorca. No sé si t'ha sorprès també, en certa manera, a mi m'ha sorprès negativament, ho he de reconèixer, tots els comentaris, i avui, per cert, ho discutirem també al Tribuna Preferent a partir de 4:15 d'avui, tenim cita al vespre, però m'ha sorprès negativament, en certa manera, els comentaris, molts comentaris que hi ha hagut al voltant de la figura de Jesús Olmo.
Bueno, ha apagat els plats trencats,
sí,
no? Anem a dir-ho així.
Aquella sensació de matar un jugador a la jornada 1 que porta 13 mesos portava 13 mesos sense jugar un partit de futbol, tret de 15 minuts contra l'Andorra en un amistós. És cert, surt retratat el gol de Santi Comesaña, però clar, és que tampoc hi havia res més al fons d'armari. En condicions normals no hauria d'haver jugat aquell partit.
Aquí està la clau. Jo crec que en un partit normal que s'hagués desenvolupat de manera normal, aquest canvi no s'hagués produït. Ja està. O sigui, amb això ja queda gairebé tot resumit. I aquí te l'acabes de jugar a que jugui Xadi, el jove jugador del juvenil del Barça, o un veterà com Jesús Olmo. La part d'experiència, el problema són aquests 13 mesos d'inactivitat, perquè al final són 13 mesos d'inactivitat. Recordem que Jesús Olmo no havia tornat a trepitjar un terreny de joc fins a l'últim partit de pretemporada davant l'Andorra. És a dir, els seus únics minuts van ser aquells minuts precisament contra l'Andorra. I has d'entrar en fred, de manera inesperada, i contra un equip com el Rayo Vallecano.
Que va rodadíssim.
Que, evidentment, no van ser els millors minuts segur de la història de Jesús Olmo. És una evidència, és una evidència. Que tots els mals passessin per allà, jo aquí ja ho discutiria
sí,
bastant més, perquè, igual que la jugada del primer gol, sí que queda, com dius tu, allò que es diu pel cromo, quedes
la fotografia,
una mica,
no?
A la foto, al segon no. En el segon podríem buscar altres, entre cometes, responsables de l'acció del gol i no només Jesús Olmo. És una evidència que no sé si toca, però bé, al final són opinions i tothom té dret a veure allà on vulgui posar el punt d'èmfasi.
I que això al final és una cursa de fons, que queden 41 partits i que aquesta temporada es necessitarà tothom al 100% i concentrat i rebent també en aquest cas el suport i el caliu de l'afició. Parlant en certa manera de peces que falten, no? També, perquè evidentment a Vallecas, clar, ara tiro de memòria, ni Xavi Boniquet, ni Aaron Rey, ni Pedro Capó, ni Àngel Martínez,
Adri
Cuevas tampoc va ser-hi, Edgar Hernández, que aquest sembla que ho té fins i tot una mica més complicat també, sí, per arribar al dia del Mallorca, però és que clar, falten moltes peces.
Jo crec que la bona notícia dintre de tot aquest escenari és el que diem, Aleix Coc, que no passa d'un cop. Per tant, és una primera bona notícia. Caron Rey i Boniquet i Xavi Boniquet ja els vam veure treballar la setmana passada, els últims dos dies, amb la resta del grup. Per tant, intuïm que aquesta setmana, si no han tingut cap contratemps més, haurien de ja començar des de dimecres a entrenar amb normalitat i, per tant, també a disposició d'Hidalgo. En el cas d'Edgar, com dius, sembla que la cosa anirà una mica més per llarg, no tant com Pedro Capó, però no serà tampoc cosa de dos dies.
Veurem més a Guruceta.
Per tant, veurem a Guru en aquest cas. I en el cas d'Adri Cuevas, doncs també hauria de tornar com a mínim al ritme del grup. Per cert, un Adri Cuevas i la seva senyora, que ja han estat pares, que van ser pares ahir de, diria que és una nena, en el cas d'Adri Cuevas, que tot ha anat perfecte i, per tant, felicitats també al migcampista andalús, perquè ja tenim una peça arlequinada més a la família, una personeta més a la família arlequinada, que això sempre va de debò i de bo. Però és un escenari en el qual les pròximes hores sí que marcarà molt veure amb qui i amb qui no ha de comptar Antonio Hidalgo. Tinc una d'aquestes, si vols, d'Antonio Hidalgo, parlant precisament d'aquests. Més que de noms concrets, de tots. De la importància que, evidentment, en un any com aquest, amb la dificultat d'un any com aquest, ha de tenir Pau el fet de poder comptar amb tots els efectius o el màxim d'efectius possibles.
Nosaltres necessitem el tothom per poder competir, per quan la gent surti de la banqueta, pues aquest, tenir aquests recanvis. La gent que ha sortit avui ho ha fet bé, amb una situació que Xino també debutava a la segona divisió. Bueno, són situacions, si tenim tots els jugadors i més opcions serà molt millor per tots. Hem de recuperar efectius i espero que de cara a Mallorca recuperem algun jugador.
Esperem que sí, esperem que el Sabadell i Antoni Hidalgo pugui recuperar algun jugador de cara a aquesta visita de diumenge a les 4 de la tarda. Ens haurem d'acostumar també al nom, perquè ja no és l'estadi de Son Moix, o sí, és l'estadi de Son Moix, però oficialment, en qüestions de naming i de patrocinis, es diu Visit Mallorca,
Visit Mallorca
Estadi.
Sí, sí.
Per tant, ens haurem d'acostumar també a aquesta nova nomenclatura de l'estadi.
Haurem de dir així, doncs, Visit Mallorca.
Això cadascú al seu gust. Què t'ha semblat, Sergi, per rematar-ho la jornada? Perquè, clar, dèiem abans, estan molt condicionades aquestes dues primeres jornades, perquè, clar, no han jugat ni Almeria, ni Zaragoza, ni Girona. Al Sabadell li falta un partit i al Logroñés li falta un partit també, però de moment i d'entrada ja tenim només dos equips que han guanyat els dos partits, un d'ells el Rayo i l'altre l'Sporting de Gijón.
Sí, que no són precisament dos equips a no tenir en compte, ni que sigui pel seu historial
i
pel seu potencial. Home, el que ha demostrat en només 7 dies la Lliga és que el Castellón és capaç de guanyar a Ponferrada i de deixar-se sorprendre, amb un golàs, tot s'ha de dir,
sí,
però deixar-se sorprendre, i faig aquestes cometes que la gent no veu, pel que teòricament és l'equip més feble O hauria de ser l'equip més feble per pressupost de la Lliga.
Al Castellón ja li passava això la temporada
passada. Sí, sí, però vull dir que la setmana passada tots ens vam posar...
Sí, sí, guanyes 1-2 al Toralín.
Que bé, el Castellón, mira, això sí que es comença bé la Lliga, pam, 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 ara li ve el Màlaga a casa, el Màlaga molt tocat. Jo només veia el partit del Màlaga, Pau, no sé si el vas veure.
Sí, una estona, 20
i alts i 30 i molts, els números de la samarreta, tots jugadors del filial. O com a mínim en fitxa encara de filial.
I el golaç de Ramon amb l'exterior és el també d'un jugador del jove.
Per això, que al final estem parlant d'un equip molt jove on el capità té 19 anys i és una mica, jo crec, la imatge del que és aquest Màlaga. Però, tot i això, s'ha de jugar i el Màlaga et posa contra les cordes i t'acaba guanyant a casa amb aquest 0-1. La resta, doncs, l'Espanyol, que després d'haver demostrat un potencial ofensiu espectacular contra l'Albacete, va xocar contra el proper rival del Sabadell, que li va posar contra les cordes a dir, si em vols guanyar, treballa tu una mica més. I no va ser la tarda dels de Vicente Moreno, precisament.
I al final, per arrodonir el cercle, al final, recordem, l'Albacete, que perd contra l'Espanyol, perd també a casa 0-2 contra la Ponferradina, sí. La Ponferradina perd contra el Castellón. Per tant, serà això la tònica durant la temporada,
potser,
a la Lliga Smart
Bank. Com a resultat, per l'espectacularitat que va tenir, un Fuenlabrada que havia guanyat a la primera jornada sense massa problemes, que se li va posar 2-0 el partit a les Palmes, que va ser capaç, Pau, de capgirar el marcador i posar-se 2-3, i que en el tram final va veure com li volaven dos puntets, que ja gairebé els estaven assaborint els madrilenys, però el tanto amb aquest Fuenlabrada, que l'any passat jo crec que si no arriba a ser per la Covid i no arriba a ser per tot l'enrenou de l'última jornada llargament conegut,
hauria fet el play-off.
Jo crec que hagués estat equip de play-off gairebé segur, i aquest any, malgrat que hagi cedit aquests dos punts, són 4-6, i a més amb una sensació de tenir molt potencial.
I una tònica, que amb això ja ho remato, Sergi, que és la dels gols a última hora. Malauradament el Sabadell ho ha patit la temporada passada i ho ha començat patint aquesta temporada, però no és un fet aïllat. És que hem vist molts gols a última hora en aquestes dues primeres jornades.
Sí, els partits es fan molt llargs i mai millor dit, i al final el que està més encertat o ho busca més fins al final, alguns d'aquests gols s'ha de dir que són, entre cometes, intranscendents, perquè o no resolen res o el partit ja està resolt, però déu-n'hi-do la de gols que s'han produït en els últims minuts i que han pogut marcar, per a mostrar un botó, a Vallecas, que acaben decantant el resultat o fan variar el guarisme del resultat.
Déu-n'hi-do, i ara ho repassem amb aquest informe, però abans t'acomiado, Sergi, merci, i ens escoltem el diumenge a les... Bé, ens escoltem aquest dia, evidentment.
Si vols un dia més, puc
sí,
baixar
home,
a l'hotel.
Sí, i tant, amb aquesta sintonia, però sobretot el diumenge a les 4, que també... Bé, no tenim confirmat, oi? Encara que hi siguem a...
No,
aquestes coses de la Lliga, horaris, acreditacions...
Cada dia, cada setmana serà una aventura. De moment estem esperant a l'hoquei, teòricament demà hauríem de rebre el veredicte, o el sí o el no, el polze cap amunt o el polze cap avall, per saber si anem o no a aquest Visit Mallorca.
Clar,
però bé,
tocarem fusta, també.
Hem de ser optimistes.
Tocarem fusta. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Escoltem aquest informe sobre els gols a última hora de les dues primeres jornades amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
Les dues primeres jornades de la Lliga Smartbank, que falta que es completin amb els partits ajornats, ens han deixat un total de 33 gols, una xifra no especialment elevada. En van ser 13 el cap de setmana passat i 20 aquest cap de setmana. D'aquestes 33 dianes, 7 tenen un denominador comú. Han arribat passat el minut 87 de partit, 6 de les quals canvien el signe del partit. L'únic gol intranscendent va arribar el dia de l'estrena, amb Adrien Barba marcant de penal en el 3-0 de l'Espanyol contra l'Albacete. Aquella mateixa jornada, Uroš Jurjević va donar el triomf a l'Sporting contra el Logroñés en el 89. I encara més tard, en el 98, la penya també va segellar el retorn somiat del Castellón a la categoria de plata, guanyant in extremis el Toralín de la Ponferradina. En aquesta segona jornada, la tendència s'ha accentuat. A banda del de Catena contra el Centre d'Esports, també hi ha hagut un altre gol a última hora que ha servit per donar els 3 punts. El de Manu Barreiro, de penal per al Lugo contra el Leganés en el 87. A més, a les Palmes, Claudio Mendes va situar el 3-3 per als locals en el 90 en un partit esbojarrat, on el Fuenlabrada va passar de perdre per 2-0 a guanyar per 2-3. I per últim, Marco Sangali va rescatar un punt per a l'Oviedo, marcant en el 91 en Dubà contra el Mirandés. Si el Sabadell patia especialment la temporada passada amb els gols en contra en el tram final dels partits, ara haurà d'extremar la vigilància a segona divisió, perquè fins al moment més d'un 20% dels gols han arribat quan el partit ja enfilava els seus últims compassos.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de 3 de la tarda, deixem ja aparcat el Centre d'Esport Sabadell i agafem la bicicleta per última vegada amb aquesta sintonia del Tour de França que ens ha acompanyat en aquest inici de temporada aquí a l'Hotel Suís, i per parlar més concretament del sabadellenc David de la Cruz, que hi va culminar el seu primer Tour de França. Va arribar per primera vegada als Camps Elisis de París en la seva carrera, i ho va fer, a més, acompanyant el seu company d'equip al Team Emirates, Tadej Pogačar, com a avançador d'aquesta ronda francesa en un final de Tour absolutament espectacular. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Èxit rotund d'aquest Team Emirates amb la victòria de Tadej Pogačar, amb una cronoescalada a la Planche des Vosges que quedarà ja per la història del ciclisme, i sobretot, amb aquesta sensació del protagonisme de David de la Cruz en els últims dies, ja no només acompanyant a Pogačar com a gregari de luxe, sinó també marcant-se una cronoescalada absolutament brutal.
Espectacular, la veritat és que sí, protagonisme pel sabadellenc en aquesta cronoescalada. Recordem David de la Cruz, jo crec que per qui encara tingués algun dubte del seu gran rendiment al Tour de França, 8è en aquesta cronoescalada, i el seu líder al cap de files, Tadej Pogačar, amb una exhibició, de veritat que històrica, podríem dir. Va ser l'únic capaç de rebaixar els 56 minuts en aquesta cronoescalada, la resta van superar els 57 minuts, per tant, amb unes diferències abismals.
Sí, 1:20 respecte al segon, és una barbaritat.
Una barbaritat, i com dius, al final de la Cruz, és veritat que va quedar a 2:40 del seu company de files, que fins i tot feia broma al sabadellenc a les xarxes socials, però en definitiva amb aquesta 8ª posició confirmant les bones sensacions. I ens preguntàvem a la redacció què hagués passat si de la Cruz no s'hagués lesionat el sacre el primer dia de competició, perquè realment el va afectar durant part de la primera setmana.
Sí, 10 dies tranquil·lament el va afectar. Bé, ni que sigui tenir un paper una mica més lliure a l'Emirates o acompanyant més a Pogačar a les etapes dels Pirineus, vés a saber. Però vaja, moltes veus van dir a la primera setmana que el Tour estava sent avorrit, que no estava passant gaire cosa, criticant fins i tot una etapa on no va haver-hi ni escapada. Però el cert és que ens ha deixat imatges molt, molt maques al Tour en els últims 10 dies, tranquil·lament, i noms propis que també han fet un Tour brillant.
Sí, sí, el Tour potser ha anat una mica com de la Cruz, de menys a més, no? A sí, mesura sí. Que han anat passant els dies. Evidentment, amb el protagonisme, com dèiem ara, de Tadej Pogačar, amb tan sols 21 anys guanyador d'aquest Tour de França.
Avui, per cert, en fa 22.
Correcte,
és el seu aniversari.
Avui en fa 22 anys. Per tant, això, amb aquesta joventut, a més, encara més mèrit. Hem vist imatges molt boniques, com recordo, per exemple, l'etapa del protagonisme del Team Ineos, després de que Egan Bernal no donés el rendiment esperat i que finalment abandonés el Tour de França, amb Kwiatkowski i Richard Carapaz fent bona l'escapada i entrant junts. Al final, Kwiatkowski va ser el guanyador, no? Com dèiem, el seu teòric cap de files, Egan Bernal, el colombier que finalment va acabar cedint i finalment es va haver d'abandonar la cursa. Hem vist protagonisme per ciclistes com Hirschio o Kamna, la veritat que brillen molt, o Superman López en l'etapa reina també,
sí,
imposant-se.
A la contrarrellotge ja és una altra història, de Superman, però sí que és cert que molts noms propis, com els de Mark Hirschi, Lennart Kamna, em quedo també, per exemple, amb el Tour que ha fet Wout van Aert del Jumbo, i sobretot aquesta constatació que avui dia, amb tots els temps que corren, Sergi, es poden celebrar rondes i proves importants com és el Tour de França sense positius entre els ciclistes.
Sí, si tot n'és normal, ara estaríem parlant potser del final de la Vuelta a Espanya i del gran paper que potser hauria fet de la Cruz a la gran ronda espanyola, perquè recordem que aquestes dates al final
sí, sempre acaba aquesta època.
Són de la Vuelta a Espanya, el Tour de França que se celebra el juliol, finalment endarrerida per aquest final d'agost, principis de setembre. principis i no tan principis ja, i com dius, al final, important sobretot aquesta imatge que entre el pilot, entre els ciclistes de la prova francesa, no hi haguessin positius. Sí que va haver algun positiu en alguns mecànics i fins i tot en el mateix director de la cursa, Christian Prudhomme, en la primera jornada de descans, però pel que fa a la resta, l'important és que tots els ciclistes que, excepte per lesió, no van poder arribar als Camps Elisis, sí que van aconseguir finalitzar la cursa.
I al final també De La Cruz, com diem, fent un tour de menys a més, sobretot brillant en l'última setmana, fent de gregari de Pogacar, aquesta ascensió al Col de l'Alòs, on va despenjar també Mikel Landa, Rigoberto Urán, per fer una acceleració per Pogacar. I premi d'això probablement hagi estat la convocatòria pel Mundial de l'Emília-Romanya, d'Imola, que tindrà lloc aquest diumenge. Ha estat entre els 8 seleccionats, finalment.
Entre els 8 seleccionats, Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Mikel Landa, Peyo Bilbao, Luis León Sánchez, Jesús Herrada i el sabadellenc David de la Cruz, que podrà disputar així el seu cinquè Mundial.
Doncs estarem pendents de la Cruz, que arriba en un molt bon moment de forma també aquesta cita. Si tot va bé, i creuem els dits, perquè el tenim ara camí a Itàlia, camí a aquesta concentració, podrem parlar amb ell demà o demà passat aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Últims 10 minuts de programa que els dedicarem, per exemple, a parlar de waterpolo, perquè l'Astralpunt Natació Sabadell ha guanyat la seva segona victòria al femení en dos partits a la Copa Catalunya. Després del sòlid triomf de l'estrena a Terrassa, les de David Palma també van superar el Sant Andreu dissabte per 10-6 a Canllong. Una victòria que es va començar a forjar en el primer quart amb un parcial de 2-0 i es va certificar la represa amb un altre de 3-0 per Marina Cordobés, waterpolista de l'equip. Un bon resultat tenint en compte que venien d'uns dies de molta càrrega física.
El partit ha sigut bastant cansat perquè portem una càrrega bastant intensa aquesta setmana, però bueno, al final teníem ganes de jugar, és veritat que ja vam jugar el dimecres contra Terrassa, però bueno, hem de començar a agafar sensacions una altra vegada després d'aquest parón tan llarg, i bueno, la veritat és que a poc a poc jo crec que ens anirem trobant.
I una curiositat, el de dissabte va ser el primer partit oficial a Canllong del femení en més de mig any, ni més ni menys. Per tant, sensacions estranyes de Marina Cordobés a l'hora de tornar-se a llançar a l'aigua per jugar a casa, a la seva piscina.
Bueno, està una mica estrany i nerviosa, també estava. I bueno, clar, nosaltres vam poder començar a entrenar una altra vegada al juny, però clar, fèiem entreno-lo així com de manteniment, perquè no vam poder fer partit ni tot el rotllo aquest. Però bueno, la veritat és que això que et comento, pues una mica nerviosa, però bueno, ja s'aniran passant els nervis a mesura que anem jugant més partits. I bueno, amb ganes de que surti una bona temporada.
En aquests dos primers partits, per cert, 7 gols ni més ni menys de l'holandesa Sabrina van der Sloot, que està deixant ja el seu segell juntament amb la seva compatriota Marche Keuning i la internacional Irene González. Ha explicat també Cordobés com veu aquestes noves incorporacions del club.
Sí, és que són unes cracs les tres, o sigui, la veritat és que són molt bones jugadores i jo crec que ens aportaran doncs coses molt positives a l'equip. Bueno, amb aquests dos partits que portem ja s'ha vist que al final són jugadores de pes i segur que farem un equip molt fort.
Dimecres, tercer compromís d'aquesta Copa Catalunya per l'Astralpool a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, que per cert ara compta amb l'exportera del club, Ainara Ferrer, a les seves files. El masculí jugarà també demà passat, en el seu cas, contra el Premià. I repassem ara altres qüestions en format més breu, perquè, per exemple, en atletisme, Montse Estany, de la JAS, es va imposar dissabte a la 42a edició de la cursa de la Mercè. Això sí, a la classificació global dels dos dies de l'esdeveniment, perquè se separaven en 1.500 corredors per dia, finalment, en el global va ser cinquena. A causa de la pandèmia, com diem, aquesta prova va canviar el seu format. La primera cursa popular, de fet, que es corria des del mes de març. De la seva banda, el sabadellenc Carles Montlló va ser segon dissabte i setè en el global. Els vencedors finals van ser Artur Bossi i Gemma Barrachina, que va revalidar així el títol que va obtenir l'any passat, com en el cas també de Bossi. Més coses, la campanya de micromecenatge del Creu Alt de Sabadell en Vol ha finalitzat, va assolir la xifra mínima de 7.500 euros, que era el més determinant, i un cop aconseguit aquesta quantitat de diners, tenien 40 dies més en segona ronda per intentar arribar a la xifra òptima de 10.000. Finalment, s'han obtingut 8.055 euros que serviran a l'equip de Primera Nacional per tenir la tranquil·litat econòmica necessària que requereix la categoria.
I avui, abans de marxar, volem abordar també una qüestió que vam conèixer el passat divendres, minuts abans de l'Hotel Suís, i que jo us avançava l'Adrián Arroyo. De fet, davant aquesta situació actual de la pandèmia, la Federació Espanyola de Tenis Taula ha decidit endarrerir l'inici de la temporada de les Lligues Nacionals, que havia de tenir lloc el 17 d'octubre, fins al 9 de gener del 2021, una mesura que afecta els dos grans clubs de la ciutat, Natació Sabadell i Falcons, amb presència diversa, per exemple, a Divisió d'Honor, a Primera Nacional, a Segona o a Tercera, i un fet que ens ha valorat també d'aquesta manera el company periodista de la xarxa, Joan Barberà, i també integrant d'aquest Club Natació Sabadell de Tenis Taula.
Doncs la decisió de la Federació Espanyola és la més coherent, la més encertada, tot i que fins a última hora tot semblava indicar que anunciarien que les lligues començaven el 17 d'octubre. Jo crec que han recapacitat i algú els ha fet veure que no era idoni començar la lliga el 17 d'octubre. S'anirà veient els diferents esports tot el que succeirà en les pròximes setmanes, propers mesos, però haguéssim tingut un aplaçament darrere d'un altre. S'està veient Lliga Femenina de Bàsquet, els dos primers partits que s'havien de jugar s'han aplaçat, el partit de la Penya contra l'Unicaja ACB, estem parlant, també aplaçat, i en el tenis de taula doncs haguessin aplaçat molts partits. I el tenis de taula té diversos aspectes. El primer aspecte és que hi ha molts clubs, o hi ha forces clubs de tenis taula, que no tenen instal·lació per jugar, perquè juguen o bé en un institut, o bé en una escola, o bé en una instal·lació municipal que no els hi deixen utilitzar. I estem parlant de fins i tot clubs de superdivisió que no podien començar la lliga el mes d'octubre. El tema aplaçaments preocupava, és a dir, tenir que anar a jugar a Eivissa i que el dia abans tenir tots els bitllets, l'hotel i tot plegat, i que et diguin que no pots anar a jugar. Qui diu Eivissa diu Saragossa, o desplaçaments més llargs. També el tema de quarantenes, que viurem en els clubs. Es viuran quarantenes com a les escoles, doncs també es veuran en els clubs. Jo crec que la decisió de la Federació Espanyola és molt encertada. De moment no comencen les lligues, de moment l'Espanyol. Estem a l'espera de que diguin el mateix en el cas de la Federació Catalana de Tenis de Taula i de la Territorial de Barcelona, que entenem que si la Federació Espanyola doncs ha decidit que no comencin les lligues estatals, en el cas del Club Natació Sabadell, doncs Divisió d'Honor masculina, Primera Nacional masculina i femenina i Segona Nacional masculina, doncs entenem que també succeirà el mateix amb les lligues de la Federació Catalana i de la representació territorial de Barcelona. I el tenis de taula té un avantatge respecte als altres esports, i és que és un esport individual. Sí que es competeix en molts casos per equips, però és individual. Per tant, es poden organitzar, ja sigui per part de la Federació Catalana, de la Territorial de Barcelona o dels clubs, tornejos a nivell individual, i d'aquesta manera, fent tornejos individual, doncs no es perjudica un equip, perquè, per exemple, com es haguessin gestionat el tema dels aplaçaments? Si tu tens 3-4 jugadors en un equip, digue-li del Divisió d'Honor, digue-li del Primera Nacional masculina o femenina, del Segona Nacional, tens 4 jugadors, en quin cas s'aplaça un partit i en quin cas no s'aplaça un partit? És a dir, si per contacte positiu o per positiu asimptomàtic el número 1 de l'equip no pot jugar, s'aplaça el partit? O si és el quart, s'aplaça? O quins condicionants, no? S'havien de fer unes normatives molt i molt, molt estrictes, que en el cas del tenis de taula es poden fer competicions, es poden organitzar competicions tant per l'èlit com per la base, com per totes les edats. I, per tant, des del Club Natació Sabadell, des de la secció de tenis de taula del Club Natació Sabadell, creiem que la federació, tot i que tenia previst anunciar en principi, fins i tot aquestes últimes hores, aquests últims dies, que la lliga començaria el 17 d'octubre, començarà la lliga el 9 de gener. I també hi ha una altra cosa que és positiva, que no es fan pagar les inscripcions dels equips. Clar, la temporada passada va finalitzar, s'havien pagat totes les llicències, s'havien pagat totes les inscripcions, però la lliga no va finalitzar. I aquesta temporada, a les lligues estatals, no es pagarà inscripció. Sí que es paguen les pertinents fiances, que en el cas del Club Natació Sabadell hi havia com a novetat la de Segona Nacional, perquè la resta ja estaven doncs dipositades de les últimes temporades. Les fiances sí que es paguen, però no es paguen inscripcions, no? De les lligues estatals, que crec que és una, una bona ajuda per als clubs en l'actual situació.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
50 segons i arribarem a les 3 de la tarda. Ho tanquem avui amb l'opinió del Joan Barberà, que per cert estarà també aquesta tarda convidat al Tribuna Preferent a partir de 7:45 del vespre. Us hi esperem amb la tertúlia arlequinada aquí a la 94.6. Demà a partir de les 2 aquí a l'Hotel Suís ens centrarem també especialment en aquest debut del jove David Astals com a el primer equip del Centre d'Esports Sabadell a Vallecas el passat dissabte. Res més, una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, i al Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. En uns minuts el programa penjat a la xarxa socials. Que vagi molt bé. Adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.